Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'ús de la bicicleta i els patinets elèctrics continua creixent a la ciutat de Barcelona. Les xifres del consistori referides a l'any passat indiquen que s'han fet uns 220.000 desplaçaments diaris amb aquest tipus de vehicles de mobilitat personal, una xifra que suposa un increment de l'11% respecte a l'any anterior i un 23% des d'abans de la pandèmia. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i he recuperat aquestes dades el dia que hem de lamentar la mort d'un conductor d'un patinet elèctric que ha estat aquesta matinada a l'Eixample barceloní. Es tracta de la segona persona que perd la vida en un accident de trànsit a la capital catalana. Yolanda Canales té els detalls que s'han conegut fins ara d'aquest accident.
L'accident ha tingut lloc cap a 3:45 de la matinada a la cruïlla entre l'Avinguda de Roma i el carrer de Comte d'Urgell. El patinet que conduïa la víctima, un home de 55 anys, ha xocat amb un autocar de passatgers. Fins al lloc dels fets s'han traslladat dotacions a la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat, la UIPA de la Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació, i també unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, del SEM. L'Ajuntament ha lamentat la mort de l'home i ha traslladat el condol a la seva família i amistats. D'altra banda, ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials per oferir atenció psicològica als familiars. En tot cas, es tracta de la segona víctima en accident de trànsit aquest any a la ciutat de Barcelona. La primera va ser un vianant que va morir atropellat. I pel que fa pròpiament a les víctimes mortals d'accident amb un vehicle de mobilitat personal implicat, cal remuntar-se fins al 2021. Llavors, al maig, un jove va morir en xocar amb un cotxe al districte de Sant Martí i unes setmanes abans, un altre jove va perdre la vida a una cruïlla del Passeig Sant Joan.
La mort d'aquest usuari d'un patinet elèctric coincideix amb l'anunci que ha fet l'autoritat del transport metropolità que des del dia 1 de febrer i durant 6 mesos estarà prohibit accedir al transport públic amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Com hauran rebut la mesura els usuaris del transport públic i també els dels patinets? Doncs sortim de dubtes i marxem fins a l'estació de la plaça Catalunya Barcelona, on conflueixen el metro i també el servei de Rodalies. Miguel Pelayo, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Des de Plaça Catalunya, pràcticament tots els barcelonins preguntats al carrer opinen el mateix. Que es prohibeixi els patinets elèctrics en el transport públic temporalment és una bona idea. Marc diu que li sembla perfecte. Es queixa de l'espai que ocupen, encara que no descarta un espai només per aquest transport, com ja passa amb les bicicletes.
Ocupen bastant espacio y encuentro que es innecesario. Aunque estaría bien que dentro de los autobuses o dentro del transporte público creasen ciertos espacios pensados para esto, como pasa con las bicis. Aunque se podrían poner en el espacio de las bicis también. Pero me parece bien en general perquè ocupa molt espai innecessari.
Laura i Mercedes sostenen que si una cosa és perillosa, està bé que ho regulin fins que hi hagi una solució segura i que no posi a ningú en perill.
Si una cosa és peligrosa, pues evidentemente que és mejor evitarlo, habrá que regularlo.
Hasta que no quede claro que peligro entraña estos aparatos en el servicio público, pues que lo prohíban, por supuesto.
Una labor preventiva, ¿no?, en este aspecto.
Y una vez quede claro, pues que pongan las medidas que sean oportunas.
D'altra banda, tenim a Carles, que és conductor d'un patinet i a més agafa el tren. Amb la nova mesura no podrà fer-ho més.
Yo subo y bajo en tren y ahora desde el tren de Paseo de Gracia hasta la Diagonal y volver tendré que coger autobús, o sea, perder el tiempo. Luego para hacer recados me va muy bien, cosa que claro, ahora no lo podré hacer.
Aquestes mesures temporals s'han dut a terme després de l'incident que va haver-hi en un tren de Rodalies a Sant Boi. La bateria del patinet es va sobreescalfar i es va començar a cremar, deixant 5 ferits. La prohibició durarà 6 mesos fins que es trobin solucions per a aquest nou mitjà de transport.
Saludem ara al senyor Gorka Paradas, que és el delegat a Catalunya de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Gorka, buenas tardes y gracias por estar en la cadena COPE.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, de entrada, sorprendidos, ¿estáis de acuerdo? ¿No lo veis bien esta medida que ha anunciado, hace muy pocas horas, la Autoridad del Transporte Metropolitano, prohibir durante 6 meses, a partir del día 1 de febrero, que los vehículos de movilidad especial, o sea, digamos, patinetes eléctricos, puedan acceder al transporte público? ¿Qué valoración hacéis?
Bueno, sin duda estamos muy preocupados por la medida, ya la conocíamos desde hace varias semanas, ¿no? Cuando se anunció que se iba a crear una comisión y que se planteaba, entre otras cosas, prohibir estos patinetes eléctricos, incluso monociclos eléctricos, durante 6 meses, ¿no? Una medida que nosotros, desde nuestra parte, desde la parte de la Federación de Vehículos de Movilidad Personal, la vemos completamente desproporcionada.
¿Desproporcionada? ¿Creéis que de entrada no se os ha tenido en cuenta porque no se os ha consultado y no se os ha pedido vuestra opinión, me parece, ¿no?
Por supuesto. Ya para empezar, sabiendo que no han tenido en cuenta los propios usuarios que utilizamos estos vehículos a diario, no sea solo para estudiar o para acudir a nuestro centro de trabajo o para ayudar a la conciliación familiar, ¿no? Estamos preocupados precisamente por el hecho de que no han contado con nosotros, ni con los usuarios de calle, ni con las asociaciones y federaciones que existen.
En Londres, por ejemplo, estos patinetes eléctricos están prohibidos también desde diciembre en el transporte público. ¿Creéis que esta medida que ha puesto en marcha, o que se pone a entrar en marcha aquí en Barcelona, se puede extender a otros puntos de España, ciudades importantes y que también hay una gran cantidad de patinetes, como Madrid, como Valencia, como Bilbao, por ejemplo?
No creemos que sea un precedente, no, creemos que ha sido algo excepcional debido básicamente a la falta de tiempo y de previsión que ha habido por parte de las autoridades para investigar y conocer realmente los hechos, ¿no?, que han acaecido, por ejemplo, el incendio de aquel patinete que hubo en los ferrocarriles de la Generalitat. Y de todas formas, no creemos que sienta un precedente.
Ya. De todas maneras, estarás un poco de acuerdo, Gorka, en que la proliferación de patinetes quizá hacía falta regularlo, pero quizá, ya te digo, que se os consultara, ¿no? Porque a veces vas en un tren de cercanías o de la Generalitat o vas al metro y hay una auténtica invasión de patinetes eléctricos, ¿no?
Bueno, imaginemos, por ejemplo, que estos patinetes sean bicicletas, ¿no?, que ocuparían el doble de espacio. Yeah. Lo bueno del patinete eléctrico precisamente es la última milla que supone pues esta ayuda, ¿no?, este impulso a la última milla, que además también es mucho más práctico de acceder al convoy, ¿no?, del tren. Uh-huh. Con una bicicleta a veces es más complicado hacerlo, entonces el patinete es una idea pues perfecta para ello.
Bueno, que hubieron unos apartados especiales quizá en algunos vagones para que se pudieran, pues bueno, aparcar ahí los patinetes como las bicicletas para, en fin, para poder facilitar la convivencia entre los usuarios de los patinetes y los usuarios del transporte público. Gorka, vamos a ver, ¿cómo puede afectar esta medida que entra en vigor el día 1 de febrero a los usuarios de los patinetes eléctricos y también al sector en general? Cuéntanos.
Estamos hablando de personas, ¿no?, de ciudadanos de Barcelona y de Cataluña que utilizan sus patinetes eléctricos para crear esta multimodalidad junto al transporte público, ¿no?, que solo con el transporte público no podrían cumplir, por ejemplo, para acudir a sus centros de trabajo, a los polígonos, a las escuelas y a las universidades. Si les quitamos los patinetes ahora mismo, lo único que vamos a hacer va a ser un decrecimiento del propio transporte público en pro de otros tipos de movilidad más privada y más contaminante, ¿no? Sí. No hace falta comentar más, y que claro, al final toda esta multimodalidad y todo lo que se ha estado trabajando durante estos 3 o 4 años, básicamente se echaría todo a perder.
O sea, que creéis que hay posibilidades antes de llegar a la prohibición total como se va a hacer ahora, ¿no? Se tendría que haber encontrado una solución intermedia quizá, ¿no? ¿O qué?
Absolutamente. Tendrían que haber contado con las asociaciones, que nosotros estamos a pie de calle todos los días, intentando descubrir, bueno, pues qué ocurre con los patinetes eléctricos, qué deberíamos regular, cómo deberíamos trabajarlo, qué debemos investigar, ¿no?
Claro.
Y es una pena que no hayan contado con nosotros en ningún momento.
Gorka, es importante sobre todo también que el usuario haga un buen uso del patinete y un buen mantenimiento, porque todo viene, como tú comentabas hace un momento, a raíz de ese incidente que se produjo en un tren que explotó una batería, ¿no? Insisto, es importante cuidar el patinete y el mantenimiento, ¿verdad?
Sí, de hecho, una de las cosas que tenemos, claro, conocemos el caso y sabemos lo que ocurrió, y básicamente aclarar que los patinetes eléctricos vienen como los móviles, como los demás dispositivos que llevan batería, y llevan un certificado europeo que simplemente garantiza que ese patinete no va a arder, no va a quemarse en ningún sitio. En el caso de aquel que se le quemó el patinete, sí, si bien fue precisamente por un power bank que al final, al estar desbalanceado, al tener pocos conocimientos de electrónica, básicamente hizo que ardiera, como hubiera ocurrido con un teléfono móvil, hubiera ocurrido con una silla de ruedas ortopédica. Claro, estamos hablando de que hace falta más, por supuesto, hace falta más educación, hace falta más información acerca de los patinetes y de otros dispositivos electrónicos, y saber cómo mantenerlos y a dónde llevarlos.
Y que evidentemente no son unos juguetes, que tienen también sus peligros. No hay que respetar la velocidad, no hay que ir por la acera y, sobre todo, insisto, el mantenimiento. Gorka, ¿aceptáis con resignación esta medida que se pone en marcha el día 1 de febrero o tenéis previsto y pensado alguna acción?
No, sin duda tenemos previsto llevar alguna acción. No sabemos todavía de qué manera, pero no estamos para nada de acuerdo con esto y sabemos que va a suponer un gran perjuicio tanto no solo a los vehículos de movilidad personal, sino al propio transporte público, a donde se aplique la prohibición. Entonces, por supuesto, no estamos de acuerdo y intentaremos tomar alguna medida.
Gorka Prades, delegado en Cataluña de esta Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Gracias por atendernos. Seguiremos muy atento a todo este tema porque yo creo que, como tú decías, habrá más noticias y traerá cola. Gorka, gracias. Buenas tardes.
Moltes gràcies. Adéu.
Molt bé, hem arribat així a 2:45. Obrim ara mateix l'àrea de serveis. Com sempre, a l'obra aquesta àrea de serveis, el Moisès Camunyes i la previsió del temps. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels amb intervals de núvols mitjans i alts i cels ennuvolats al Pirineu Occidental, on s'esperen precipitacions, sobretot al vessant nord, i que aniran remetent durant aquesta tarda amb la cota de neu que podrà baixar fins a uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, menys al Pirineu Occidental, amb màximes previstes de 18 graus a Barcelona, de 17 a Girona, de 19 serà la màxima a Tarragona i la màxima es quedarà sobre els 12 graus a Lleida. I si ens referim al vent, a la meitat sud de Catalunya, al Pirineu i a l'Empordà, el vent serà intens de l'oest i del nord-oest, amb ratxes fortes a partir d'aquesta tarda, sobretot al sud de Tarragona, amb ratxes que podran superar els 80 km per hora, mentre que la resta el vent serà fluix i de direcció variable. Si mirem ara, demà dijous, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats, amb intervals ennuvolats al Pirineu i al litoral nord, i amb bancs de boira, sobretot a la depressió de Lleida, durant el matí, amb unes màximes demà de 16 graus a Barcelona, de 18 a Tarragona, de 17 a Girona i de 10 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està a hores d'ara la xarxa viària? Li preguntem al Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem de molta calma en aquesta xarxa viària, les principals vies en general amb molt poc volum de trànsit. Ja tenim oberta aquesta Nacional 420, que ha estat força estona tallada al trànsit a la zona de Móra d'Ebre a causa d'un accident. Doncs bé, aquesta via ja la tenim del tot reoberta, sense problemes en aquesta zona. I és que en general, com us dèiem, hi ha molt poca circulació, no tenim constància, afortunadament, de cap gran incidència que ens compliqui aquest trànsit. Per tant, fluïdesa també a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. És tot des del servei cap a la de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes atenció a aquesta dada. La Unitat contra el Tràfic d'Éssers Humans de Barcelona té 506 persones entre 2020 i 2021, amb un centenar de casos nous cada any. La majoria, un 77%, han estat víctimes d'explotació sexual. El perfil d'aquestes persones és el d'una dona d'entre 20 i 40 anys, pràcticament totes són de nacionalitat nigeriana i que són ateses pel Servei de Psiquiatria Transcultural de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els especialistes ens han explicat aquest matí que un 50% de les víctimes requereixen atenció psiquiàtrica i una de les víctimes, que han volgut amagar la seva identitat i també ens ha demanat distorsionar la seva veu, ha detallat el calvari que ha viscut fins a arribar a aquest servei que ha visitat avui mateix el Guillem Borràs.
El 77% de les persones ateses per la UTE són víctimes d'explotació sexual. El perfil majoritari és d'una dona entre 20 i 40 anys provinent de Nigèria i més recentment també Colòmbia i Veneçuela. Des de la Unitat Municipal contra el Tràfic d'Éssers Humans de la Vall d'Hebron s'ofereix atenció en salut mental a les víctimes que ho requereixen, que és del 40%. La doctora Mar Ramos explica que és una dada impactant, però normal, tenint en compte tot el que han viscut prèviament.
Afortunadament som una espècie que som resilients, no? És a dir, no tothom davant dels mateixos traumes, davant de les mateixes situacions complexes desenvoluparà una patologia, però sí que és important, que és un percentatge elevat, un 40% sobre una població és molt en salut mental, però és normal que sigui així. És a dir, les situacions han estat tan traumàtiques, la violència ha sigut tan extrema, que és normal que es desenvolupin trastorns al principi.
Les dones ateses han passat per tot tipus de situacions desagradables i completament injustificables sota el Codi Penal. Escoltem el testimoni de la Gisette, una dona de 45 anys de Colòmbia. Detalla les dificultats que va viure, sobretot, en un inici.
Jo llegué aquí a Barcelona i quedé como sola. Entonces, los primeros días fueron muy difíciles porque con todo la situación que me había pasado, entonces me empiezo a preocupar, me empiezo a desesperar y digo, ¿pero qué estoy haciendo acá?
La Gisette també explica que li va costar fer el pas a un tractament psiquiàtric, tot i que amb l'acompanyament de les psicòlogues tot va ser més fàcil. Reconeix que sense la seva ajuda no hagués pogut superar la situació.
Pues de que el acompañamiento psiquiátrico también es muy importante y en estos momentos digo que sin esa ayuda psicológica y sin la ayuda psiquiátrica creo que no no lo hubiera, o sea, no hubiera podido, yo sola no hubiera podido.
L'any 2022, la unitat va derivar 33 casos nous a l'Hospital Vall d'Hebron, un cas pioner a Espanya, respecte a les 229 persones ateses comptabilitzades el 2021.
I avui s'han tornat a encendre les alarmes per les ocupacions, en aquest cas, de naus industrials abandonades, amb el record dels fets de Badalona de desembre de 2020, i que va fer 3 morts i una vintena de ferits. Tots eren immigrants que hi malvivien en aquella nau industrial. Ara, a Lleida, un incendi en una nau abandonada d'una antiga fàbrica de galetes ha acabat amb dos persones ferides de molta gravetat. Un fet que també podria amagar un possible cas de maltracte entre una parella. Es tracta aquesta nau d'una nau ocupada des de fa molts mesos. Oi, Sergi Tor?
Sí, 7 mesos després de la presentació de la denúncia per part dels propietaris, l'antiga fàbrica de galetes al barri lleidatà de Pardinyes continuava ocupada. Molts dies en una situació irregular culminada amb foc. Un incendi provocat a un matalàs vell i a unes fustes que posava en perill a milers de veïns dels edificis colindants a la fàbrica ocupada. Toni Miranda, president de l'Organització Nacional d'Afectats per l'Ocupació, detalla a COPE Catalunya i Andorra els amplis termines de la llei per desallotjar els ocupes.
Pero fácilmente entre 8 meses y 2 años son tiempos que son bastante habituales. El tema de los incendios, por el tema de viviendas ocupadas que han incendiado, han habido muertos. Hay muertos, hay una lista de personas que han fallecido por este tipo de incendios y no se han cambiado las leyes ni se está haciendo nada al respecto.
I a Girona, una casa ocupada en un edifici del barri Creu de Palau amb 322 plantes de marihuana a l'interior. Els Mossos van localitzar 1.800 euros en efectiu i han detingut a un home i una dona, tots dos de 22 anys, que ocupaven el pis que servia de plantació de droga. El frau elèctric, la llum necessària pel creixement de les plantes, puja a 14.000 euros. Per Miranda, al cap i a la fi, tots financiem els narcotraficants.
Les està saliendo gratis. Mire, nosotros, los que pagamos la factura de la luz, los españoles, todo el conjunto, somos socios de todo este grupo de mafiosos de la producción de la droga, porque les estamos pagando la electricidad de todas sus plantaciones ilegales que están en estos pisos ocupados.
Es reclamen canvis legislatius, escurçar terminis de desallotjament i endurir el codi penal. Demandes que, segons Miranda, després de les eleccions, els partits polítics obliden.
I tornem a Barcelona, que es prepara ja per regular la instal·lació de caixers automàtics i altres serveis logístics, com, per exemple, armariets per recollir compres fetes a comerços electrònics a diferents aparcaments subterranis que hi ha a la capital catalana. La Comissió de Govern de l'Ajuntament aprovarà aquesta primavera un pla urbanístic especial que posarà sobre el paper quines són les activitats que podran fer de manera addicional als pàrquings, ja siguin públics o també privats. José Torrecilla, els usuaris crec que han rebut força bé aquesta proposta de l'Ajuntament, de la que també ha donat més detalls al consistori.
Efectivament, Carlos, i és que l'iniciativa ha tingut una bona acollida entre els usuaris dels pàrquings de la ciutat. La gran majoria coincideix en que qualsevol idea que faciliti l'experiència a les persones que els utilitzen és benvinguda.
Pel conductor que trae a alguien y va a esperar, es magnífica la idea. No tendría que salir del aparcamiento, está cerca del lugar.
Pues me parece bien porque la verdad que no suele haber suficientes cajeros.
Perfecto, todo lo que sea facilitar, ¿no?, los servicios y que haya más cosas, me parece bien.
L'idea és convertir els pàrquings de la ciutat de Barcelona en un tipus d'àrea de servei, en el que els usuaris de la ciutat tinguin a l'abast una sèrie d'utilitats en un mateix espai. La Janet Sanz, regidora d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, assegura que l'objectiu és que els aparcaments, tant públics com privats, deixin de servir només per apilar cotxes.
Que ara entenem que només són magatzems de cotxes, puguin esdevenir espais doncs, per al subministrament i la recàrrega de vehicles elèctrics, que puguin ser estacions per intercanvi de bateries, puguin també, per exemple, tenir espai per l'emmagatzematge, per la distribució de mercaderies amb consignes on poder recollir paquets, que puguin també, per exemple, tenir serveis als usuaris, recuperar els caixers automàtics que han anat desapareixent.
A més, el president del Gremi de Garatges, el Xavier Ferrer, ha beneït la proposta i l'ha considerada una bona notícia per al sector. Recordem que aquest projecte entrarà en vigor aquesta primavera amb l'aprovació del nou pla urbanístic per part de la Comissió de Govern.
T'explico ara que alguns dels líders de l'anomenat procés i condemnat ja demanaran al Tribunal Suprem la seva absolució. S'espera que presentin els seus escrits davant el Tribunal, que els va condemnar en els pròxims dies després de l'entrada en vigor de la derogació del delicte de sedició del Codi Penal, que tal com va acordar el govern de Pedro Sánchez fent una petició o atenent una petició del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Yolanda Canales, qui trucarà a la porta del Suprem i qui opta per un altre camí?
Així, a moda de resum, Els Jordis, Sánchez i Cuixart, i els líders de Junts, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, no presentaran cap petició al Suprem ni la seva absolució. En el cas dels membres d'Esquerra, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell, sí demanaran finalment la revisió. En tot cas, uns i altres deixen clar que la revisió no ha de passar necessàriament per una petició explícita, sinó que el Tribunal Suprem ho pot fer d'ofici i, per tant, pot obrir un procediment de forma imminent. A partir d'aquí, això sí, hi ha diferents matisos entre uns i altres. Els Jordis, per exemple, deixen clar que la seva aposta és al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg i creuen que demanar l'absolució podria afeblir la seva demanda a Europa. S'ha de tenir en compte, d'altra banda, que tots ells mantenen la pena d'inhabilitació d'entre 9 i 13 anys perquè el govern central els va indultar de la pena de presó, però no la inhabilitació a càrrec públic. Aquells que van ser condemnats només per sedició, delicte que ha desaparegut del Codi Penal amb la reforma, és més que probable que aconsegueixin l'absolució. Està per veure què passa amb els líders independentistes que també van ser condemnats per malversació. Estem parlant de Dolors Bassa, de Jordi Turull, d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva. Aquí serà clau la interpretació que facin la Fiscalia i el propi Tribunal. Les defenses creuen que el nou delicte no encaixa amb les despeses fetes pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre o, en tot cas, si no existeix la sedició, també ha de decaure la malversació perquè va ser una acció condemnada en concurs dels dos delictes.
I Daniel Sirera, cap de llista del Partit Popular Barcelona a les municipals de maig, vol recuperar la ciutat per a tots els barcelonins i que no sigui només pels seguidors d'Ada Colau. Sirera afronta el repte de tornar a fer fort el Partit Popular a l'Ajuntament de la capital catalana i influir en la governabilitat. Els populars, ha dit Sirera, estan oberts a pactar amb totes les forces polítiques. Guillem Campàs.
El recentment escollit per encapçalar la candidatura del Partit Popular a Barcelona ha afirmat que aspira a governar la capital catalana perquè recuperi la brillantor perduda. Sirera s'autoanomena l'alternativa i garantia de canvi a les polítiques de l'actual alcaldessa Ada Colau. Ha explicat que mai havia vist una ciutat tan degradada com està actualment i aquest afirma ser un dels incentius per acceptar el càrrec. Sirera ha expressat la seva voluntat de reforçar l'Ajuntament amb el màxim nombre de consellers possibles i obre la porta a dialogar amb tots els partits dins uns paràmetres com que l'Ajuntament sigui bilingüe i que no es perdi el temps en defensar l'independentisme. També fa una crida perquè els votants de Ciutadans o Vox confiïn en el Partit Popular per plantar cara als populistes. El cap de partit ha retret a Colau que hagi posat la ciutat al seu servei i al servei de l'independentisme, així com no haver cuidat la política social de la ciutat, assegurant que hi ha moltes vivendes habitades per persones grans sense aigua calenta ni calefacció. També ha parlat de Xavier Trias, exalcalde i candidat de Junts, a qui demana que actuï amb responsabilitat i, malgrat reconeix tenir una bona relació, també assegura que el Trias actual és diferent al de fa anys, que no era independentista.
Gràcies, Guillem. Arriba el moment, com cada dia a aquesta hora, de fer una mínima pausa, 2 minuts, bones recomanacions publicitàries. Tornem després amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Y en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 quarts de 3, l'esport no és exclusivament guanyar, competir i també aixecar trofeus. És molt més. Per això, la història d'Invencibles és una història bella i digna de ser molt coneguda. Invencibles és l'equip de futbol adaptat que des d'aquesta temporada tenen alguns clubs del Maresme Nord i del sud de la Costa Brava. Una idea, un projecte que ja és una realitat i que coneix perfectament el Josep Cabedo.
En un camp de futbol situat en un entorn privilegiat, ric en biodiversitat i a la falda del Montnegre, neix el projecte Invencibles. L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir l'oportunitat i les eines necessàries perquè infants i joves amb diversitat funcional puguin gaudir del futbol. La Sandra Surís, coordinadora del projecte, explica a COPE Catalunya i Andorra com es va crear l'equip al Club Futbol Sant Cebrià de Villalta.
Bé, doncs la idea era començar quan a partir de la detecció de la necessitat d'un infant, un amic nostre, doncs, té 7 anys, té diversitat funcional, i ara ja fa un any d'això, doncs es volia apuntar a futbol, igual que el seu germà, i la família va estar buscant un club que s'adaptés a les seves característiques i necessitats, i doncs no van trobar res a la zona.
El projecte basa els seus entrenaments a millorar les habilitats socials, psicomotores i de cooperació a partir d'activitats adaptades a les necessitats reals i individuals de cadascun dels participants. És una realitat que al món de l'esport hi falten més equips inclusius, especialment en les categories inferiors. La Sandra exposa la seva preocupació.
Jo estic molt agraïda també, no?, de tota aquesta rebuda que hi ha, però per l'altra, doncs, alhora una mica preocupada, perquè penso, ostres, realment el panorama de l'esport és molt pitjor del que jo m'havia pensat, i nosaltres fèiem això com una proposta, però estem veient que realment, doncs, hem de valorar la possibilitat de que això s'escampi, de que tothom prengui consciència.
Hi ha molts nens i nenes que els clubs els tanca les portes o els fa fora per culpa de la seva discapacitat. Per això, l'expectativa de futur del projecte és poder oferir un equip en el major nombre de ciutats de Catalunya. Actualment ja hi ha 3 equips, a Sant Cebrià, a Blanes i a Tordera.
I volem saludar ara la Marta, que és la mare de l'Albert, un noi que és de Blanes, a la Costa Brava, i que juga en l'equip dels Invencibles, però en aquesta localitat de la Costa Brava, al Blanes, no pas a la informació que us acabem d'escoltar d'un altre equip, que també els Invencibles, però de Sant Cebrià de Vallalta. En aquest cas, ens situem a Blanes i parlem amb la Marta. Molt bona tarda, Marta.
Bona tarda, hola, què tal?
Molt bé, explica'ns primer que res, com és el teu fill, com és l'Albert, quina edat té, què estudia i per què us heu implicat en això en aquest equip de futbol que es diu els Invencibles?
Doncs, nosaltres tenim un fill que es diu Albert, com has dit tu, té 11 anys, ell està diagnosticat amb tret de l'espectre autista i té hiperactivitat i dèficit d'atenció. Llavors ens arriba la informació que a Blanes tenim la gran sort de que ve aquest projecte del futbol inclusiu, que se diuen Invencibles, i ens diuen si volem anar a provar. Ens sembla, en Joan i en a mi, al meu marit i a mi, una cosa molt, com molt innovadora i molt difícil de trobar, perquè quan tens un fill amb necessitats especials se complica bastant trobar un esport amb equip. Val? Llavors, va ser començar a provar i va ser una sorpresa molt, molt, molt bona per nosaltres. L'Albert hi va molt content i llavors és un projecte que creiem que és molt interessant per qualsevol nano que vulgui fer esport amb equip.
Com ha canviat la vida de l'Albert i de vosaltres des que el nen està doncs, amb aquest projecte de futbol inclusiu, Marta?
Doncs la veritat és que l'Albert ha fet un tomb amb més seguretat amb si mateix. Potser fins i tot com allà cada dimecres que estan una hora fent activitats en grup, potser li costa una mica menys relacionar-se amb altres nanos, encara que ell tingui els seus interessos restringits, però notem que l'Albert s'està obrint i està madurant. També té una edat que li pertoca, però que ells estan fent una feina jugant, però a la vegada estan fent una feina molt important per aquests nanos, molt.
Clar, perquè en aquest projecte no esteu pas els pares i les mares sols, sinó que teniu al costat un conjunt de professionals que us estan arropant, no? Psicòlegs, educadors... Quina és la seva tasca en concret dins de l'equip, Marta?
Exactament. Ells de seguida se preocupen, per, en aquest cas et pregunten quines dificultats té el teu fill, no? Cada nano té la seva dificultat, no? Llavors ells de seguida es van interessar en saber què és el que potser l'Albert el posava més neguitós o el que li agradava, el que no li agradava, i llavors ells, si cal, truquen, es mouen, parlen amb l'escola, parlen amb els psicòlegs que nosaltres solem anar setmanalment o cada 15 dies per poder saber com ajudar l'Albert. Vull dir, ells es preocupen per cada nen o cada nena que pugui estar a l'equip.
Clar. Hablades concretament d'on sou vosaltres, no hi havia cap activitat esportiva per joves, m'imagino, amb discapacitat funcional, que s'assemblés al que teniu ara entre mans vosaltres, no?
No. Per nosaltres, de veritat, ha sigut un regal i, estem molt agraïts que ho tinguem al mateix poble de Blanes, que amb res, amb un cop de cotxe estem al costat de casa i això no té preu, de veritat. És una activitat molt interessant i molt bonica, de veritat, molt ben pensada.
Feu partits amb d'altres equips o com funciona això? Perquè suposo que l'important és fer l'activitat i no pas si guanyes o si perds, no, Marta? M'imagino.
Sí, sobretot, exacte, ho dius molt bé. Ells, sobretot, és el tema que ells els comenten als nanos setmanalment, és el passar-s'ho bé, el Clar. Disfrutar, el jugar. Sí, ara ells van fer ja un partit, els Blanes van jugar un dia un partit, i ara, pues, mica en mica, suposo que aniran fent altres partits amb altres poblacions, i la qüestió és aquesta, anar-ho a passar bé i fer esport amb equip i passar una bona estona. Que guanyes bé, si no guanyes
no passa res. Li agrada el futbol a l'Albert? És del Barça, de l'Espanyol? De quin equip és l'Albert?
És del Barça. Li agrada el futbol. És un esport que sempre li ha cridat l'atenció, però havíem provat i, clar, ell té molta energia, molta força, tira molt fort la pilota, havíem provat altres vegades i més aviat era molt difícil, no l'entenien. I aquí almenys el respecten i l'entenen.
Que és molt important. Marta, els oients que ens estiguin escoltant i que tinguin un fill amb alguna problemàtica especial com la de l'Albert, com poden apuntar-se als Invencibles? Perquè hi ha equips, jo que conegui el de Sant Cebrià de Vallalta, que hem parlat també, i el vostre de Blanes. N'hi ha algun altre més?
Ells estan també a Tordera. Ells també tenen a Tordera. Van començar, evidentment, com acabes de dir tu, a Sant Cebrià de Vallalta. Llavors van anar a Tordera, van veure que també funcionava molt bé i ara estan a Blanes. És fàcil, és buscar a Instagram Invencibles, posar-se en contacte amb ells i ells de seguida et donen un cop de mà. Són molt amables, són molt humans i llavors ho recomano a qualsevol família que no tingui por, que ho provi. L'Albert recordo el primer dia que va anar espantat, anava amb moltes pors, amb molts dubtes, i jo sincerament no sabia com aniria, però ho vam provar i va ser un èxit per als professionals que hi ha allà.
Molt bé, doncs, Marta, es nota la teua veu que esteu molt satisfets de la vostra implicació en aquest projecte dels Invencibles. Una forta abraçada a l'Albert, que vagi molt bé aquest projecte i moltíssima sort, i endavant.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
És la sintonia d'Esports Cope. Tenim aquí el Joan Balloni. Joan, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Doncs d'aquí no res, d'aquí a 10 minutets, Esports Cope fins a les 4 pràcticament en punt. I aviam, la Supercopa, no?
Sí.
La Supercopa, que està el Barça i el Madrid allà implicats. Aviam, què passarà? Vinga.
Sí, arrenca. Quina
és l'última hora? Va.
Arrenca avui. A les 8 del vespre tenim la primera semifinal entre el Real Madrid i el València, des de mitja hora abans el tiempo de juego de la Cope. I demà a les 8 tenim la segona, la que enfrontarà al Barça i al Betis. Tenim d'aquí a uns minuts, estan previstes per a partir d'un quart de 4 les rodes de premsa de Sergi Roberto i de Xavi, les escoltarem en directe, i després tenim temes disciplinaris diversos. Hi han caigut dos partits de sanció a Ferran Torres per l'expulsió del Metropolitano, tenim arxivada la reclamació que va fer l'Espanyol per l'alineació indeguda de Lewandowski al derbi, i també abordarem el cas de l'alineació indeguda de Geise Ferreira, la jugadora del Barça femení, ahir a l'Osasuna Barça de Copa de la Reina. El procés està obert, però és molt evident que això acaba o acabarà amb el Barça eliminat, sí, eliminat de la Copa de la Reina.
Com li pot passar això a tota una institució com el Barça, Banyoli?
Sí, és una cosa
que... Quin poc control hi ha amb aquestes coses?
És una cosa que no hauria de passar amb un club que té l'estructura professional que té el Barça, però que és veritat que ha passat en d'altres ocasions. És molt recordat, per exemple, al Real Madrid. Recordes aquell Kacheritschev?
Sí, senyor.
Que li va passar el mateix també a la Copa del Rei.
Hasta el mejor escribano tiene un borrón. I, per cert, lo de que no prosperar la reclamació de l'Espanyol, previsible també, no? O què?
Sí, era previsible, sí, no? Encara que l'Espanyol encara allarga el procés i presenta també reclamació davant d'apel·lació.
Alguna cosa més?
Sí, que l'Espanyol està accelerant els fitxatges d'un migcentre i d'un lateral, després ens dona detalls al Quique Iglesias. Tenim Asbel Barça d'Eurolliga aquest vespre. Comença també avui el Mundial d'Handbol, amb Espanya, com sempre, entre les favorites. I un apunt també de ciclisme. Ahir es va presentar a Barcelona la Vuelta Ciclista Espanya 2023 i finalment tindrem 4 etapes a Catalunya. Caramba, dues a Barcelona, caramba. La tercera acabarà a Andorra i la quarta acabarà a Tarragona.
Molt bé, doncs, escolta, enhorabona per les institucions que aposten pel ciclisme i perquè torni la Vuelta Ciclista Espanya, que és un luxe de competició. Banyoli, t'escoltem a tu i a tot l'equip a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, eh?
Gràcies, Carlos.
Montse Rodríguez, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Aviam, avui tens linterna, però tens una linterna de butxaca petitona, molt petitona, així perquè, clar, a les 7:30 hi ha tiempo de juego, com deia el Banyoli ara mateix,
correcte,
amb aquesta Supercopa d'Espanya que se n'ha anat a Aràbia Saudí, ni més ni menys.
Una mica lluny, no?
Se'n van a jugar la Supercopa d'Espanya. Molt bé, aquesta mitja horeta suposo que poca cosa, no?, per l'última hora o què, aviam.
El que farem serà, com sempre, un repàs al que estigui passant a les carreteres, el temps al trànsit, i també coneixerem l'actualitat del dia fins al moment, amb la Yolanda Bernal. I també parlarem amb els companys d'esports perquè ens posin una mica les piles i l'última hora del que estarà passant i que començarà a partir de les 8 de la tarda, com bé deia
en... Aquesta Supercopa d'Espanya.
El nostre company.
Aràbia Saudita.
I també, òbviament, ja saps que els amics, els anuncis són amics nostres, els amics dels clients.
La publicitat, què faríem sense la publicitat?
I per això tenim avui espai, parlarem amb la doctora Torrejón, perquè molta gent que ha tornat ara de les vacances de Nadal diuen que s'han engreixat com a mínim 2 quilos, Carles.
Només 2 quilos.
Bueno, hi ha alguns, que més,
alguns una mica més, eh? No és el teu cas, eh? Estàs perfecte,
gràcies,
com
Sara,
sempre. Molt bé, doncs, la linterna, versió de butxaca reduïda a les 7 de la tarda. Que vagi bé, eh?
Gràcies.
Nosaltres hem de posar pràcticament el punt i final al migdia Cope Catalunya i Andorra, però abans tenim una notícia que ens acaba d'arribar ara mateix, una bona notícia de l'àmbit cultural. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimecres la continuïtat del projecte de l'antic teatre al seu local del barri Gòtic, coincidint amb la presentació de la promoció artística dels 20 anys. L'alcaldessa ha avançat que el consistori negocia amb la propietat de la compra del local perquè sigui propietat municipal abans que venci l'actual contracte de lloguer. Com us deia, tanquem així el migdia Cope Catalunya i Andorra. Continua la informació amb més notícies de la resta d'Espanya i del món. Com sempre, te les expliquen Pilar García Muñiz i Ángel Correas. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.